COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia. 21 minuts pràcticament que passen de les 12. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És divendres, per fi, 9 de febrer, el dia en què sabem que el jove que conduïa el cotxe en què dissabte van morir dues noies en l'accident a la rotonda de les Gavarres no tenia carnet de conduir. No se l'havia tret mai i, a més, havia begut i anava a 140 per hora. Ell continua a l'hospital. S'haurà d'enfrontar ara les conseqüències de tot plegat, però elles, per elles, no podem fer res, per desgràcia. O potser sí que podem fer alguna cosa. Pensar-ho dos vegades abans de posar-nos al volant amb una copa de més o amb algú que la porta. Ens ho podem pensar també dues vegades abans de passar-nos a l'hora de trepitjar l'accelerador i, sobretot, hem de fer que els més joves del nostre voltant aprenguin a pensar-s'ho dos, tres i quatre vegades. No val un vaig prou bé, una cervesa més no farà mal, perquè ens hi va la vida i això és evitable. Anem amb qüestions més amables. Quan són les 12 i 22, posem-hi música tot plegat. Tal dia com avui de 1909, naixia a Portugal Carmen Miranda. When a frightened bull came out of that door to face the matador and slaughtering, parraching, boom, 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 parraching, boom, boom. Dress in a new vermilion cape and traditional regalia. He hadn't let a bull escape, so the bull was facing failure. He moved in at an angle, and the two began to tangle, as the crowd let out a roar. And to this day, no one has seen the matador. Molt adient, Carmen Miranda, per aquest cap de setmana de Carnaval. Avui al programa repassarem l'actualitat de les nostres comarques, que ve carregada. Posarem música al dia, molta, amb el DJ particular de la casa, el Juanjo Odena Torna, i ens transportarà als anys 80, no s'ho perdin. A més, intentarem treure temps per parlar també de llibres, a veure si podem abans de la una, però si no, a partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida i fer-los propostes per aquest cap de setmana i repassar la cartellera. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions sobre la cartellera o sobre el que vulguin al Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5, 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre. I siguin on siguin en directe, ens poden seguir a través del web i l'app de COPE. Ja saben quina emissora han de buscar, no? Tarragona, Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Now he's standing in his pen and taking bows, and all the gorgeous cows are all aflame.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim àrea de serveis amb la previsió del temps. Estem molt pendents del temps d'avui, però també el de demà, que hi ha moltes rues de Carnaval. Per tant, anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. De moment continua el cel molt clar. Aquesta hora a les comarques de Tarragona, al llarg de la tarda aniran creixent alguns intervals de núvols i les temperatures avui pujaran una mica. Hi haurà màximes de 12 graus a Tarragona i Tortosa, 10 a Reus, 11 graus al Vendrell i 8 a Gandesa. I continua bufant molt de vent, vent de mestral, especialment fort de cara al vespre, al litoral o prelitoral sud, sobretot, amb ratxes de fins a 70 km per hora. Esperem un cap de setmana força tranquil, meteorològicament parlant, cel molt clar demà, diumenge amb alguns intervals de núvols i amb unes temperatures que han d'anar pujant una miqueta al llarg d'aquests dies. Aquesta nit la mínima marcarà els 3 graus a Tarragona, 1 a Reus, 2 al Vendrell, 0 graus a Gandesa i 5 a Tortosa. Tornem a tenir glaçades a l'interior. I el vent, això sí, aquests dies bufarà amb molta força, mestral encara amb ratxes fortes, sobretot al sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Ja sabem, per tant, sembla que tindrem un dissabte de carnaval sense pluges, però amb fred. Fem una ullada a les carreteres. Normalitat a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Els ho dèiem en començar. Avui sabem que el conductor del cotxe en què van morir dues joves de Lleida dissabte passat a Tarragona no tenia carnet de conduir. El noi de 22 anys es troba en estat greu a la UCI del Joan 23. Sembla que evoluciona favorablement. Sabem que no s'havia tret mai el carnet. Va donar negatiu al test de drogues, positiu al d'alcoholèmia, 0,19, i circulava a més de 140 quilòmetres en un tram de 40 quan es va encastar contra una tanca de formigó de la rotonda de les Gavarres. Va saltar un talús i es va precipitar a l'autovia A7 per un terraplè. Les dues víctimes mortals tenien 27 i 19 anys. Segons sabem hores d'ara, per fons de la investigació, el cotxe era propietat de la noia de més edat i sembla que tots tres tornaven de celebrar l'aniversari d'ella a Salou. Al conductor se'l podria acusar d'un delicte contra la seguretat en el trànsit per conducció temerària i fins i tot de dos delictes d'homicidi imprudent. Tot plegat està encara sota investigació. I aquesta passada nit, Tarragona i Reus han activat els dispositius especials per persones sense sostre, donades les baixes temperatures. L'operació Iglú s'ha activat a Tarragona. Recordin, tècnics de l'Ajuntament i Creu Roja pentinen els carrers per oferir allotjament i, el cas que no es vulgui, mantes i aliments calents. A Reus, en la mateixa línia, es reforça el protocol d'intervenció per a aquelles persones que es troben al carrer, però també per la gent gran que viu sola i famílies que viuen en habitatges amb condicions desfavorables. Més qüestions. La passarel·la de vianants que unirà la baixada del Toro amb la platja del Miracle podria estar acabada el 31 de març. Pel que fa a la remodelació integral del passeig marítim, les obres estan licitades i podrien arrencar a l'abril amb la previsió que els treballs puguin estar enllestits ja al mes de novembre de 2018. En plan econòmic, el Port de Tarragona ha tancat el millor exercici dels darrers 10 anys amb un tràfic de 34 milions de tones. Pel que fa als resultats econòmics, els ingressos del port han crescut també un 9,7% i arriben als 57,4 milions d'euros. El tràfic de productes agroalimentaris ha registrat períodes de saturació i bloqueig de vaixells per manca d'espai als molls. S'han vist bloquejats, de fet, fins a 18 vaixells en un mateix dia i se n'han hagut de desviar a Barcelona i Castelló. És un dels temes que estudiaran aquest 2018. El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona és Josep Andreu.
Que no ha tingut el port capacitat de poder atendre tanta demanda, diguem, de molls i d'espai pel tema de cereals. En aquests moments tenim un grup de treball, jo crec que molt potent, que estem treballant en diferents mesures que intentarem durant tot l'any 2018 anar desenvolupant per guanyar encara més espai per poder emmagatzemar producte agroalimentari, intentar introduir tecnologia que faciliti i, diguem, millori de forma eficient la gestió logística de tot aquest, sobretot les entregues d'aquest producte.
Un altre rècord del Port de Tarragona aquest any 2017 ha estat el tràfic de creuers. 51.390 viatgers, 37 creuers. Les previsions de cara a 2018 es mantenen optimistes i la previsió és que s'assoleixin els 80.000 creueristes i les 55 escales. Atenció, aquesta. Dos treballadors de Ferrariland han quedat atrapats durant 5 hores a 112 metres d'alçada al Red Force, a l'atracció estrella de Ferrariland. Estaven fent tasques de manteniment quan es va averiar l'ascensor interior de l'atracció i van quedar aïllats. Això va passar poc abans de les 8 del vespre aquest dijous i van estar prop de 5 hores atrapats amb les baixes temperatures que hem tingut al Camp de Tarragona. Els bombers els van rescatar amb l'ajuda del grup de salvament d'actuacions especials. Els van acabar baixant amb cordes a quarts d'una de la matinada. I en successos, un incendi ha cremat aquesta matinada 7 camions de brossa a l'exterior d'una empresa de recollida de residus al carrer Ignasi Iglesias de Reus. Les flames no han afectat ni la instal·lació de gas ni la de gasoil de la companyia Fomento de Construcciones y Contratas. Aquest matí els bombers revisen les instal·lacions per assegurar-se que el foc s'ha apagat completament. Cap persona ha resultat ferida, però això sí, el foc obliga a replanificar el servei de recollida habitual de brossa a la ciutat. A Tarragona llegim al diari Més que el Parc Francolí tindrà més vigilància després de l'agressió sexual a una runner fa dues setmanes. Ho han acordat veïns i Guàrdia Urbana. L'agressió ha generat força alarma al barri i la policia municipal tranquil·litza. Diu que és un fet puntual. Tot i això, reforçaran la presència policial a la zona.
Estàs informat.
La xifra del matí són els 6 quilos de picadura de tabac de contraband que ha interceptat la Guàrdia Civil. Anaven dirigits a un veí de Mas de Barberans, al Montsià. L'home de 60 anys els hauria comprat a través d'internet. Un empleat de l'empresa de paqueteria va alertar a la Guàrdia Civil després de notar la forta olor a tabac d'un dels paquets al seu magatzem. El producte no anava acompanyat de cap documentació per saber el seu origen ni els precintes intracomunitaris. Es podria incomplir la llei contra el contraband. En plana judicial, el jutge del Vendrell s'ha inhibit del cas 3% i l'envia a l'Audiència Nacional. El cas, recordem-ho, investiga suposades comissions irregulars pagades a Convergència Democràtica de Catalunya per empresaris per tal de guanyar concursos públics. El jutge considera que l'Audiència se n'ha de fer càrrec per la complexitat del cas, que afecta Tarragona, Barcelona i Girona, i té també possibles connexions amb paradisos fiscals. Com que s'han demanat diverses comissions rogatòries a l'estranger, el jutge considera que l'Audiència Nacional les pot agilitzar. Recordem que l'inici del cas el trobem a Torredembarra. El jutge creu que la causa oberta inicialment per prevaricació, suborn i malversació per suposats pagaments de Teico a l'exalcalde de Torredembarra per construir un aparcament ha derivat en una causa judicial molt extensa que depassa les seves atribucions. Una bona notícia, els veïns de 12 municipis petits del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre podran fer els seus tràmits tributaris en base a l'organisme de la Diputació de Tarragona sense haver-se de desplaçar. És gràcies a un acord entre Diputació, CaixaBank i la dotzena de municipis que permetrà instal·lar caixers automàtics d'última generació a Aiguamúrcia, Albinyana, Almoster, El Montmell, Garcia, Godall, la Torre de l'Espanyol, Paüls, Pratdip, Puigpelat, Vilaplana i Vinebre. Es tracta de municipis que actualment no tenen cap dispositiu de caixa automàtic. L'objectiu és que aquests pobles ho tinguin més fàcil a l'hora de pagar els tributs. CaixaBank, la Diputació i cada ajuntament assumeixen a parts iguals el cost de cada caixer. A Tortosa, Ferran Bel s'ha acomiadat oficialment ja de l'alcaldia després de gairebé 11 anys al càrrec i 16 com a regidor. En el seu discurs, Bel ha agraït a la ciutadania de Tortosa el suport obtingut al llarg d'aquests anys. Sobre el relleu, la tinent d'alcalde, Meritxell Roger, ha lloat el seu bagatge i capacitat com a servidora pública i ha aprofitat per respondre les crítiques d'alguns partits de l'oposició que l'han qüestionat. Escoltem Ferran Bel.
Coneixes la casa, has estat treballant en aquesta casa i el més important, i ho podran comprovar al llarg dels propers mesos, té una idea molt clara de la Tortosa del futur. Continuarà el projecte que hem iniciat, però estic segur que li donarà el seu toc personal, el toc personal de l'equip de govern i plantejarà aquells reptes i aquelles ambicions que Tortosa necessita per al segle XXI.
Bel deixa el càrrec per incompatibilitat amb la resta de funcions que té. És diputat al Congreso i membre de l'executiva del PDeCAT i en les darreres hores el seu nom ha sonat amb força com a futur conseller del nou govern de la Generalitat, una llista en la que també s'inclou l'actual alcalde de Valls, Albert Batet. I encara en plana econòmica, la Universitat Rovira i Virgili vincula la disminució de l'atur a les Terres de l'Ebre amb la pèrdua de població activa en els darrers anys, al voltant de 10.000 persones en 5 anys, un descens del qual en bona part és també responsable la baixada de la immigració que ha tornat al seu lloc d'origen. Això ja no compensa l'evolució negativa d'una població envellida i l'efecte dels joves que marxen de les Terres de l'Ebre a estudiar i acaben fixant la seva residència allà on troben la primera feina, lluny del territori. Un informe de la Càtedra d'Economia Local i Regional reclama mesures per retenir el talent i rejuvenir l'estructura demogràfica de les Terres de l'Ebre. Juan Antonio Duro és l'autor de l'estudi.
Que la demografia de Terres de l'Ebre només es recuperarà si, un, tornem a captar emigrants estrangers, i això voldria dir un canvi clar en el cicle econòmic que passés a ser expansiu, que es frenés el saldo migratori cap a la resta de Catalunya. Això és complicat perquè la gent vol estudiar oferta formativa que no hi és a Terres de l'Ebre. I tres, que siguem capaços de retenir i captar talent que rejuveneixi una mica l'estructura per a edat de Terres de l'Ebre, no?
Arribem a les 12:35. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Lección número 1. Lánzate. sí, que te lances. ¿Qué motivos necesitas? ¿Te gusta? ¿Le gustas? ¿Lleváis toda la vida juntos o acabáis de empezar? ¿Qué más da? No tienes nada que perder.
Este San Valentín, lánzate. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
Este año, la calzotada en restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Disco Cope.
Continuen a Cope Tarragona, el 93.5 al Camp, ja saben, el 98.0 a les Terres de l'Ebre, i acaben de viatjar per art de màgia i de la música l'any 1982 amb Eye in the Sky. Saben qui és el culpable, no?, que hagin fet aquest viatge en el temps. Doncs el nostre DJ particular, el Juanjo Odena. Juanjo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Sí, sí, any 82, eh? The Alan Parsons Project.
Sí.
Que este també, un clàssic, t'anava a dir, però és que sí, ja sí. Ho repeteixo massa, això de clàssic. Clar, és que una icona, bueno. Una icona. Ara de començar a dir una icona.
Bueno, avui el que hem intentat, és recollir aquelles cançons que anàvem més enllà de la música disco i això, sinó aquí ara, per exemple, tindrem una llisteta de lo que s'anomenava el rock sinfònic,
sí.
D'aquelles cançons que jo m'hi vaig fer gran escoltant. I ara te'n dones compte la sort que teníem d'escoltar grans grups, sí. I lo irrepetibles que seran, no?
És veritat.
He volgut recuperar 4 o 5 peces que per mi, doncs, a mi em van marcar moltíssim musicalment parlant, i que potser doncs les han deixat allí, i entre el reggaeton i el no sé què doncs ens oblidem, però que de ben segur que els que tinguem ja a certa edat ens transportaran a la nostra infantesa, no?
Mm-hmm. Aquest Eye in the Sky és del 82 i curiosament, tot i que és un grup britànic, no? Va tenir més èxit a Estats Units que no pas a Gran Bretanya, no sé si a la resta d'Europa també tampoc li va gaire bé.
No, bueno, al final sí, però els primers àlbums d'Alan Parsons eren un rock sinfònic una mica complicat i s'havia de començar a entendre aquesta música perquè no era fàcil d'entendre grups com Pink Floyd o ells mateixos o Supertramp als inicis, no era fàcil d'entendre aquella música i potser la gent no estava massa entrenats començament dels 70, però al final tots van tenir un bon lloc a dins de la història de la música, no?
Clar, veníem d'aquests 70, no? Tanta psicodèlia, també.
Psicodèlia, sí, sí.
Exacte.
Sí.
Has dit, és a dir, rock sinfònic, avui tenim aquí grans exemples. La següent de la llista que m'ha fet avui el Juanjo és Pink Floyd, i aquesta, home, aquesta és del 79, i és una d'aquelles... Dura, sí. Té 3 parts, no?, aquesta cançó, si no
sí,
vaig malament.
Sí, sí, sí. No dark sarcasm in the classroom.
A més, aquesta cançó també, amb el temps, també es va convertir en una icona de la protesta, no? Aquesta cançó de Pink Floyd.
Sí, sí, era un grup molt protesta. En general, si vas mirant una mica la discografia, doncs era un grup molt ecologista, molts temes reivindicaven l'ecologisme ja a finals dels anys 70, contra la indústria, contra tots aquests elements de pol·lució i sobretot pels drets. Aquest, el mur anava una mica relacionat als drets humans, no? Els drets de l'educació i de més. Tenia un missatge molt contundent, però bueno, la gent, no tothom parla anglès i no tothom agafa el missatge, però musicalment també era un grup molt ric, no? Molts recursos.
Doncs a punt de complir-se, que seran 40 anys, he fet bé el compte, del 79, però 40 anys d'aquesta cançó, i en quant a significat, continua tenint molta vigència, eh?
Correcte, igual. No, això vol dir que no m'ha arreglat gaires coses d'aquest món.
Ara t'anava a dir. Mira, continuem, perquè has anomenat abans a Pink Floyd, també Supertramp, i a Supertramp anem, no? En aquest cas, Roger Hodgson. No sé si va venir a Cambrils aquest estiu passat, poder veure?
Fa uns mesos. Jo no hi vaig estar, no vaig tenir el gust.
Si algú hi va estar, que ens ho digui, que ens ho expliqui a través de Twitter, @copetarragona, a veure com va anar aquell concert. Però bé, d'ell és precisament aquest The Logical Song. És del 79, també estic veient, eh? El mateix any que The Wall.
Sí, quasi tot el que hi ha per aquí. Són finals de 70 i començaments dels 80. Sí.
Uh-huh. Doncs escolta, ara escoltem si ens deixa el Roger. Ara. There are times when all the world's asleep, the questions run too deep. Aquí estem, com dèiem l'altre dia, que molta gent, evidentment, coneix aquesta cançó, però potser el títol no saps mai, no?, com es diu. Doncs, senyores i senyors, es diu The Logical Song, i l'han escoltat mil vegades. Suposo que, a més, estem parlant de cançons de moment, i d'intèrprets que han marcat a molts que han vingut després, sí, no?
Correcte.
Van marcar un canvi.
Sí, sí, i a més, estem parlant d'uns grups que avui en dia seria impensable fer un àlbum com els feien. És a dir, molts d'ells eren igual amb una cara d'un LP, hi havia una o dues cançons.
Ja.
No? És supertreballat i a més, doncs, en una durada llarguíssima, cosa avui en dia, una cançó ha de durar 3 minuts, 3 minuts i mig i fora. I
tens
ja
tota la raó. O sigui, ara qualsevol cosa que passi d'aquí ja em sembla una cosa impossible de tragar.
I a més, normalment hi havia una història al darrere, vull dir que tenen un missatge, però un missatge, no un missatge comprimit, sinó una història, diríem, dilatada, no? Que és ben explicada i ben cantada.
Mm-hmm. Doncs va, seguim en aquest viatge, no?, per icones dels 70 i dels 80. Ara fem una parada a l'any 76 amb Al Stewart i el Year of the Cat. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLauro. Què me n'expliques d'aquest intèrpret? A veure, il·lumina't.
A mi em pirrava aquest disc, perquè a més, potser és dels primers discs que vaig tenir en format maxi-single. O sigui,
hombre!
Però maxi-single normalment es comprava amb coses de discoteca, o sigui, música per ballar a la discoteca i tal, però una balada, i era una balada que durava 8 o 9 minuts, una cosa increïble, i em pirrava escoltar-la amb aquest format, i jo... em sembla que encara tinc per casa per allí rondant.
Mira, la versió que tinc aquí són 6:37,
sí, sí,
o sigui que...
Sí, sí. Això amb un disc petit no hi cabia, eh?
Ja clar, és que ara ho veiem tot molt fàcil, sí, eh? Sí. Perquè ara en un CD, per exemple, ens cap de tot.
Però clar, un disc petit, algú que durés més de 3-4 minuts, ja no hi cabia allí.
I que bonic era, que bonic eren. I els singles, que bonics eren els singles, sí, a mi m'encantaven.
Sí, sí, podies anar comprant un LP single a single.
Ah, era preciós això, ocupava moltíssim, això sí que ho tenia, però bé. Escolta, anem a un altre, va, un dels grans, és Phil Collins, en aquest cas, aquesta cançó és del 81 i és del seu primer disc com a solista.
Sí.
Venia d'una època així una mica complicada.
Sí. Bueno, havia sortit de Genesis i començava a volar. El primer disc de Phil Collins és espectacular. I jo crec que aquesta... és una de les peces mestres que de tota inclús de quan estava a Genesis.
Sí?
Sí.
Jo diria aquesta cançó, eh?
Aquesta cançó.
Aquesta cançó l'has d'anar degustant a poc a poc,
sí, sí.
Perquè
no,
és això que...
a més va pujar.
Ah, això mateix, no? O sigui, comença tan a poc a poc, sí, que dius, sí, vinga, sí. Noi, fil, dale, no? Dale. Arrenca. Ara et donaré la dada friki, que saps que a mi sempre m'agrada buscar la dada, no? La dada friki. Doncs aquesta cançó, aquí on l'escolteu, sí, va aparèixer a l'episodi pilot d'una sèrie que no t'ho esperaràs. Miami Vice, corrupció en Miami. Eh? A que no t'ho esperaves, això? Aquí tenim, digues, que hem dit, és el primer disc de Phil Collins, no? Un disc, tu creus que rodó, Phil Collins necessitava lliurar-se de Genesis per fer...
Sí, la veritat. Bueno, Genesis estaria dins d'aquells grups que deien, d'aquell rock sinfònic, i era un grup una mica difícil per arribar... Tot i així, van tenir força èxit.
Sí, sí.
Però jo crec que l'alma mater, que era el Phil Collins, necessitava desmarcar-se una mica d'això.
Doncs això és In the Air Tonight. Fem un salt en el temps de l'any 81 fins al 82 per escoltar Roxy Music. Probablement la cançó més coneguda de Roxy Music.
Sí, segurament.
No, aquest mort d'en disc.
Segurament. Home, de Roxy Music hauríem de dir que van portar elegància al rock. Era un grup que encarava el rock d'una manera totalment diferent a la resta, no? I era superagradable d'escoltar. El rock tenies que estar preparat per escoltar, però en canvi Roxy Music t'entrava en qualsevol moment.
És veritat, sí, sí. Té una bona entrada, una bona carta de presentació,
sí,
no?
Sí, sí. You
know, more... I això que dèiem abans de que es podien permetre, no? Abans, aquests, això és del 82, sí, i amb aquests discos, no? Aquestes versions instrumentals més llargues, no?
Correcte, sí.
Aquesta cançó en concret va tirant, no és de les més llargues, jo penso que la versió que tinc aquí són 4 minuts 9 segons,
sí,
bueno,
sí, sí,
una cosa acceptable, però és que a partir del minut, no?, ja, del minut 2 i algo,
sí,
com, tira instrumental ja,
correcte,
i ja no tornes a escoltar.
Toco la guitarra, toco el piano, la bateria, es jueix tothom, sí, sí.
I aquesta cançó, jo, mira, versions, suposo que unes quantes, també, jo, mira, donaré la cinematogràfica, que és Bill Murray, que és una de les meves debilitats
sí,
del cinema, ja ho he dit més d'una vegada, em penso, a Lost in Translation, cantava aquesta cançó de Roxy Music. Ara aquí, atenció a la següent, perquè jo tinc preguntes sobre aquesta següent. És Yazoo,
sí,
no sé si ho estic pronunciant bé,
sí,
és aquesta cançó, es diu Only You. Escolta-la,
sí,
escolta.
Only
ara la gent dirà, home, clar, aquesta cançó, sí, però, evidentment.
Però aquesta és l'original.
Aquesta és l'original. Aquesta és l'original, eh?
Sí, després hi van haver a capel·les, hi ha hagut... però aquesta és l'original.
Mm-hmm. Aquesta, si no estic equivocada, aquesta cançó havia de ser per Depeche Mode, sí, perquè un dels integrants de Yazoo formava...
Vince Clark, no? Sí.
I al final no es van entendre i va dir, doncs no, me la quedo jo. Però tot i que la van gravar al 82, no, sí, va sortir fins força després, no, aquesta cançó?
Bueno, aquí va haver una mica de lío, perquè aquesta cançó realment era la cara... i va acabar siguent la cara B.
Ah, amigo, o sigui, l'eterna història de la cara A i la cara,
sí,
B.
Sí, el disc que tothom ficava, per excel·lència, és d'un single, o sigui, estan els dos, sí, temes allí, és un que es diu Situation, d'aquest grup, i és el que es ficava a les pistes de ball i de més. I aquesta, que era la cara A, va acabar relegada a la cara B. Es va quedar per allí i bueno, doncs per allí va passar, però va passar amb més pena que glòria, perquè, sí, jo diria que la versió a capella dels Caravans, em sembla que era, no?
Sí, crec que sí.
O, i aquests realment són els que van explotar més aquest tema que no pas els propis Yazoo. Mm-hmm. Sí.
Una dada curiosa, Juanjo, és que algú que l'ha versionat aquesta cançó recentment és Enrique Iglesias.
Ah, aquesta...
En castellà. Jo no m'he atrevit a buscar la versió. Mira què et dic. Es diu Solo tu o Solo por ti. Mira, ara, per curiositat, l'hauré de buscar. Però va, anem a... Continuem amb aquesta llista de grans noms també, d'icones. En aquest cas és Police, el que sonarà. Aquesta cançó és de l'any 79 i és Walking on the Moon. Aquí, Police, en aquest moment, el 79, devien estar al·lucinant, perquè van fer Message in a Bottle i va ser un hit, sí, i després, sí, fan aquesta i un altre hit,
sí,
no?
Sí, va ser un darrere l'altre, jo diria que t'hi fan treure tres àlbums, un darrere l'altre, però super, bueno, matxacons, i però jo li tinc molt de carinyo perquè em va fer entendre la música del rock d'una forma diversa, perquè té una construcció de les cançons que pocs grups ho fan. Aquesta té una construcció així una mica reggae, però que passa, sí, després passa a ser més rockera i a més amb un domini molt fort del baix. No és un grup tan guitarrero de solistes, no? Sinó que el baix amb la majoria de cançons domina, no? I trencava una mica els motllos dels grups rock que hi havia en aquell moment.
Mm-hmm. Doncs això és Police. We could run forever, on the moon. We could be too... I en què pensen que acabarà Juan Joden aquest llistat d'icones, no? Dels 80, dels early 80. Amb què acabem, Juanjo, a veure?
Amb la cançó menys punk del grup més punk.
El grup més punk és The Clash.
The Clash.
I aquesta és la seva cançó menys punk.
Sí, totalment. Sí? És la més disco de totes. Però és que va trencar tots els esquemes i la veritat és que avui en dia, tot i avui en dia, o sigui, la fiques i és que, ostres, què és això?
No és The Clash,
no?
I t'has de moure
i no pots moure. No pots parar de moure, vamos.
Doncs són els set magnífics de The Clash, no? Any 81, aquesta cançó.
Sí. Ja et dic, és un grup... si l'has d'etiquetar, és un grup punk. Si escoltes la seva discografia, és un grup punk de dalt a baix. Però, bueno, feien coses així sorprenents com aquesta. I, a més, aquesta van fer una cosa supertransgressora, van fer una cosa que es deia la versió dub d'aquesta cançó, que és una cançó on pràcticament no canten.
Ah.
O sigui, tots són ecos i jo crec que avui en dia qui tingui el disc el pot vendre per una generosa quantitat de diners, perquè se'n van fer molt poques còpies.
Ah, doncs escolta, si algun oient t'està en possessió d'aquest disc de Clash...
En vinil, evidentment.
En vinil, que ens enviï una foto, com a mínim, que el convidarem un dia, sí, no? Sí. Doncs escolta, amb The Clash hem d'acabar perquè no em quede més temps. Et recordo abans de marxar, Juanjo, sí, que si jo he de continuar, llavors et deixo et deixo marxar. Tenim pendents, et he de posar deures, eh? Tenim sí. pendents una sessió de versions que han millorat l'original.
Ah, sí, és veritat.
Eh?
Sí.
Això és difícil, eh? Sí, jo sí, entenc sí. que et poso difícil.
Sí, n'hi ha.
I vull que me'n facis una de música del 2000 cap aquí.
Vale.
Què et sembla?
Vale.
És vale. un repte, jo ho sé.
Sí, no. N'hi ha. El que passa que no serà la que tu t'esperes.
No, ja segurament, però per això t'ho dic, perquè vull que em sorprenguis, si sóc que descobreixo moltes coses. Sí, sí. Doncs això serà a partir de la setmana vinent. Juanjo, mil gràcies,
a
com
vosaltres.
Sempre, és un plaer que vinguis a posar-nos bona música i que tinguis millor setmana.
Igualment. Adéu.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Fins al 25 de febrer, els diumenges a la tarda, cinema de qualitat per a grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura.
Aquí, Diputació.
Diputació de Tarragona.
Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto de...
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a Cope Tarragona de vegades pasen coses com aquesta. La ràdio és moltes coses. La ràdio és música, estan escoltant a Carmen Miranda. La ràdio és informació també, és entreteniment, és debat, és anàlisi, és moltes coses. Volem saber què és la ràdio per vostès i també quin és algun dels primers o dels records més importants que tenen relacionats amb la ràdio. Volem que ens enviïn notes de veu al WhatsApp del programa. És el 672-65-35-34. 672-65-35-34. Ens poden enviar una nota de veu o escrita, el que vulguin, al WhatsApp, però sí, preferim notes de veu perquè així les podrem posar el proper dimarts, dia 13, el dia de la ràdio, que farem aquí un programa especial. Hem preparat algunes sorpreses i volem escoltar-los a vostès. També els dono el telèfon habitual de la redacció, ja saben, el 977-32-60-50, perquè si volen aquell dia, aquell dimarts, el proper dimarts, participar al programa, doncs ens deixen el seu contacte i nosaltres els trucarem en directe al programa de 12 i 20 a 2. Un programa que farem també de la mà de Cope Lleida, del Ricard Álvarez, que per cert el rebem d'aquí uns minutets perquè toca parlar de propostes per aquest cap de setmana i també de la cartellera. Això serà d'aquí 5 minutets després del butlletí informatiu, així que no s'ho perdin. El recordo, el telèfon, el WhatsApp, va, volem notes de veu per saber què és per vostès la ràdio. 672-65-35-34.
Now he's standing in his pen and taking bows, and all the gorgeous cows are all aflame.
Brr-a-chim-pum, boom, boom, brr-a-chim-pum, boom. These 700 pounds of fake is reputed to be some steel.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE.
estar informado.
Los letrados del Parlament concluyen que el plazo para convocar nuevas elecciones no está en marcha en Cataluña, porque aún no se ha celebrado un debate de investidura. Eso sí, advierten a Roger Torrent que tiene que desencallar la situación. Parlament, Sergi Tor.
Y le instan a convocar otra ronda de consultas o incluso un pleno para constatar la imposibilidad de una investidura y que entonces empezarían a correr los plazos. Primeras reacciones. El Partido Socialista considera que el nombre de Puigdemont está amortizado. El diputado Jordi Terrades le dice a Torrent que presente otro candidato.
El presidente del Parlamento abra una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para analizar la situación y, llegado el caso, proponer el nombre de otro candidato o candidata.
Los letrados también abren otro camino, que sean los propios partidos con sus iniciativas a parlamentarias que constaten la imposibilidad de esta investidura que ahora queda bloqueada.
Arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 de Pyeongchang, en Corea del Sur. Enseguida nos acercamos, pero hay más noticias también en este viernes 9 de febrero que te contamos en este Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Sí, es noticia de última hora, Pilar. La prueba dental realizada al cadáver encontrado en un bosque de Estados Unidos apunta al joven de Granada desaparecido en ese lugar. La pista de Iván, de 31 años, vecino de la localidad granadina de Maracena, se perdió en una montaña de California. Desapareció el 28 de noviembre y había acudido a Estados Unidos a buscar trabajo. En Jaén continúa la investigación para esclarecer la violación de un niño de 9 años cuando estaba en el recreo. Presuntamente fue agredido sexualmente por otros compañeros de entre 12 y 14 años. Fue atendido en el hospital. Esta mañana la Junta de Andalucía ha pedido protección para el pequeño supuestamente violado y se ha comprometido a mantener la ayuda psicológica. Y un juzgado de Guipúzcoa ha condenado a 2 años de cárcel a un ertzaina acusado de golpear con la porra a la senadora de Amaiur, Amalar Mendizábal. El incidente se produjo durante unas protestas en Hernani y la senadora sufrió lesiones en la cabeza.
A mí me gustaría jugarla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes, además de estar pendientes de esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, por supuesto, ya sabemos que la final de Copa será Barcelona-Sevilla, pero la pregunta es, ¿dónde se va a jugar, José Luis Corrochano?
La final es el día 21 de abril y el escenario se va a empezar a decidir el próximo lunes con una reunión de las partes en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pero antes están las preferencias de los dos equipos. La del Sevilla la expresa el presidente Pepe Castro. En el partidazo le responde el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.
A mí me gustaría jugarla en Sevilla, por ejemplo. La temporada pasada o la anterior, ¿sí?, hubo un Barcelona-Bilbao según en el
Camp Nou. Sí, sí.
Por
sí.
Lo tanto, ¿por qué no puedo yo pedir que se juegue en el Sánchez Pizjuán?
¿Pero en el Olímpico?
¿O en el Olímpico?
Hombre, vamos. Yo en mi casa también. No, ya veremos, en un campo neutral sí puede ser, ¿no?
El Sevilla quiere Sevilla y COPE Barcelona acaba de preguntarle al Barcelona dónde quieren jugar la final. La respuesta es el Santiago Bernabéu, estadio con máxima capacidad y equidistante entre las ciudades finalistas. En principio, el Metropolitano con 67.000 localidades es el que cuenta con más opciones.
Corrochano, ¿no te gustaría estar en Pyeongchang, vale, Pyeongchang. Gracias. En Corea del Sur para asistir,
sí,
a estos Juegos Olímpicos
supuesto,
de invierno.
Por supuesto, es una fiesta auténtica.
Bueno, la verdad es que el foco en la ceremonia de inauguración ha estado sobre todo en el desfile conjunto de las dos Coreas y en esa ceremonia está Pablo Diez.
En estos momentos tiene lugar en el Estadio Olímpico de Pyeongchang, en Corea del Sur, la ceremonia de inauguración de los 23 Juegos Olímpicos de Invierno, en las que ya ha desfilado el equipo español. Con unos 3.000 deportistas de casi un centenar de países, son las mayores olimpiadas de la historia, pero la política ha eclipsado al deporte por el acercamiento entre las dos Coreas. Tras más de 2 años de tensión militar, estos Juegos han traído la distensión por la participación de Corea del Norte. Además, el régimen del joven dictador Kim Jong-un ha enviado una delegación donde figura su hermana. A pesar de este deshielo, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha evitado el contacto con la delegación norcoreana.
Pues eso, Pyeongchang, ¿eh? Ya a partir de ahora y durante todos los Juegos Olímpicos de Invierno lo vamos a decir bien, Antonio.
Con la Che, Pyeongchang.
Exactamente. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, un servidor, Ricard Álvarez, des de Lleida, i...
I una servidora des de Tarragona, Mònica Carrasco,
clar,
què tal?
Unem variant, això. Unes vegades jo et presento tu, les altres em presento, sí, jo mateix, clar, per fer-ho diferent.
Per fer-ho diferent, per animar la gent, per despistar.
Et anava a fer una mica la punyeta, te la fa igualment.
Va, fes-me-la.
Fa fresqueta, eh?
Ostres, i tant.
Fins, mira, i tot al costat del mar, eh?
I tant, t'anava a dir, aquest matí, arran de costa, ben gelats que estàvem, jo, mira, el primer pensament, quan anava a agafar el tren, he pensat, com estaran a Lleida?
Ah, mira, a Lleida, a les, sí, 9, a les 9, a les 9 del matí, amb el sol ja, i sense boira, estàvem, depèn de la zona de Lleida, a menys 1 o 0, menys 1 o 0, eh?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, bé, aquesta setmana ha sigut dura arreu de Catalunya, eh? O sigui, sí, sí, aquí no s'ha salvat ningú.
És un cap de setmana en la que la gent sortirà molt al carrer, eh? Que tenim moltes rues i carnestoltes.
Molt, jo de fet sempre he pensat que el carnaval s'hauria de fer al juny, no? Sí, que et dona, sí, més possibilitats.
La veritat és que sí, eh? S'hauria de moure, això.
Qui no recorda aquells carnavals, eh? Que la mare i el pare et posaven allò, vinga, capes per sota de la disfressa, no? Allò, allà no passava res, ni un bri d'aire.
Jo quasi ho he fet,
no,
això,
no et podies,
eh?
Ni moure.
Clar, és que fa molt fred.
Escolta, no et disfraces, tu, Ricard?
Jo no. No.
Home, no em diguis això.
No, no, la veritat, no he tingut massa costum, normalment, eh? No.
Jo ara fa temps que no, però crec que aquest any explica'm farem una, un cop de cap.
Explica'm una disfressa memorable teva.
Memorable, home, memorable, no, memorable. La més memorable que recordo no és meva, és de mon pare. Ah. Però bé. Memorable no, moltes, no sé. Potser una de les que tinc, li guardo més carinyo, és un, era molt petita, que portava una disfressa, un vestit d'aquests com d'època, amb cancan i tot plegat, i aquest m'encantava. Recordo que me'l posava fora de carnaval i tot
com
per
de
casa.
Com de princesa, per entendre'ns, però no.
Una mica sí, però bueno, era com més de, no, del París del segle XIX, per entendre'ns.
Jo vaig anar una vegada de petit i em va agradar de cowboy.
Ah, mira, veus?
I és una cosa que sempre volia i al final vam trobar una disfressa bé, amb el bigot, el barret i tota la història. Però bueno, quins temps, quins
i la
temps.
Primera disfressa, quina va ser la teva primera disfressa?
Jo no tinc ni idea.
No, jo sí, no jo recordo. Recordo, me la recorden sovint a casa.
Ah, sí? De
va
què?
Ser dos panda.
Ah?
La primera de totes.
Allò, un mono, no? Que va tot d'una peça.
Clar, tota ben tapada.
Posem la nena dins, cremallera amunt i escolta, ja està. Home, és una bona disfressa a les edats aquestes baixes, eh? Escolta, que et faig una proposta, dues, de fet.
Venga.
Bueno, una, hi ha molts carnavals, eh? El de Tàrrega, el de Balaguer, el de molts llocs, moltíssims. Però a Lleida Ciutat, per exemple, si veniu, la rua començarà demà dissabte a les 6 de la tarda, des dels Camps Elisis. Comença aquesta rua en la que hi ha un munt de carrosses, de seguici, i després la gent que vingui disfressada o pot estar mirant la rua o al final s'acaben afegint a dins.
Carnavals que, arreu aquest cap
sí,
de setmana.
Sí, que ja és el que passa. Eh? I després et vull preguntar si tu tens por alguna vegada. Tens por alguna
I
cosa?
Tant. Sí. Clar.
Doncs mira, avui divendres, dissabte i diumenge, avui a les 9, demà a 9:15 i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de l'Escorxador, a la sala 2, hi ha una obra que es diu We Fear, que és un espectacle sobre la naturalesa de la por. S'edifica sobre tres pilars, tres instal·lacions artístiques autònomes per les quals l'espectador es mou lliurement o guiat per les accions que s'hi plantegen. Hem parlat amb una de les seves creadores i ens ha dit que por en passarem, que no sap com sortirem. Per tant, que si vols experimentar el tema de la por en un ambient relativament controlat, We Fear, al Teatre de l'Escorxador.
Bueno, una proposta interessant.
Mira,
interessant.
Jo què proposes, va?
Mira, d'entrada, una per aquest vespre, encara queden algunes entrades per veure Mishima al Teatre Fortuny de Reus aquesta nit a les 9. I arribeu a temps, si veniu des de Lleida. És un concert molt especial perquè els Mishima presenten el seu nou disc aquí a Reus, al Teatre Fortuny, que és una meravella. Però és que a sobre és un concert benèfic, va? En benefici de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona, que fan 25 anys, així que jo crec que, escolta, com a excusa sí. per venir a veure els Mishima al Teatre Fortuny no està gens malament. Queden molt poques entrades, eh? teatrefortuny.cat, podeu comprar les entrades. Però tinc encara un parell de coses. Mira, t'he buscat coses que no siguin de carnaval, perquè hi hagi una mica per tothom.
Ah.
Demà dissabte, dia 10, a les 8 del vespre, a Tortosa, al Teatre Auditori Felip Pedrell, teniu Paradís Pintat, amb la Pepa Plana. un espectacle, la Pam la Pallassa, que podeu doncs gaudir amb tota la família. I també una activitat familiar per diumenge, si dius, és que dissabte no puc, perquè clar, tenim a la rua allà a la nostra ciutat, doncs diumenge al matí, a les 11 del matí, a Reus, visita familiar al Gaudí Centre. És una activitat organitzada amb pedagogs per poder conèixer l'arquitectura de Gaudí, la seva figura, com va canviar la fesomia de Barcelona i també de Reus. Doncs voleu conèixer més la professió i la figura d'Antoni Gaudí? Diumenge, 11 de febrer a les 11 del matí, a Reus, visita familiar al Gaudí Centre. S'ha de reservar. Us deixo el telèfon 977 010 670.
Escolta, fem una pausa ràpida, que arriba la Laura González amb les estrenes de cine, que jo amb la... suposo que podrà parlar dels Premis Goya.
Home,
suposo.
És que jo estic esperant que em doni la seva opinió dels Goya i recordar que vam fer la porra i no sé ben bé què vaig dir. Va, dos minuts.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000. Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlos sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. Merluza de pincho, piezas de 3 a 4 kilos, 9,99 euros el kilo. Y filetes primera de añojo, 9,95 euros el kilo. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
Elisa es estudiante de Derecho y ya ha ganado su primer juicio, el suyo. Ganó la demanda contra su empresa por despido improcedente.
Y para que ustedes vean, ¿hay alguna felicidad mayor?
Y sufrí un accidente con la moto y cuando me fui a reincorporar al trabajo, pues me despidieron.
Con ello tiene mucho mérito. Bueno, enhorabuena.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Doncs està passant que arriba el divendres de cine. És veritat, a què vam fer porra? Jo,
sí.
Jo no la vaig fer, perquè ja ho tinc clar que no...
Tu vas dir alguna, la d'animació.
La d'animació, sí, la d'animació, que sense veure-la, per cert.
Home, això ja és mèrit, llavors.
Laura González.
Bon dia.
Què tal?
Doncs mira, aquí, repassant les estrenes i tot això.
Vas veure la cerimònia?
Sí, que la vaig veure.
No ho dic perquè vosaltres sou addictes, la Mònica i tu.
Ens n'anem d'un extrem a l'altre, des d'una gala molt polititzada als Gaudí a una gens polititzada als Goya. Sí, però senyor. És que ni un comentari, ja? O sigui, una cosa...
Com ha de ser, no sé, a mi m'és igual perquè se'n fan llargues i eternes totes.
Pues la veritat no és que tampoc no em va semblar bé, no sé, de trobar
però
un
però que no saps que jo soc de pel·lícules de 90 minuts. Com he d'aguantar una gala?
Sí, ja.
És que no. Mònica, tu com la vas
veure? Jo la vaig veure avorrida. A mi no em va agradar gaire. Ui. I sí que és veritat que vaig trobar a faltar... a veure, no sóc especialment fan de les reivindicacions, però moltes gales del Goya s'han reivindicat moltíssimes coses i ni una menció, res, zero.
Però que havien de reivindicar, res. Que havien de dir?
Bueno, denunciar potser certes coses, denunciar potser no? Certes coses que estem vivint que ens afecten a tots, a nivell de llibertat d'expressió, de moltes coses.
Sí, està clar. I els presentadors, vamos, espero que no els agafin mai més.
Ai, per favor.
Tenen una mala llet.
Malament, molt malament,
fatal,
eh?
Fatal.
Cap gràcia, la
veus
veritat.
Veus com ho vaig fer bé, jo? Jo no la vaig veure.
Doncs bueno, si voleu, repassem una mica la porra.
Sí, vam encertar alguna cosa.
Doncs mira, no li van donar el premi a millor pel·lícula Estiu 1993, sinó que li van donar anar a la llibreria. Per tant, aquest és per mi, la vaig encertar jo. La millor direcció, a Isabel Coixet, que aquesta em penso que la vam compartir.
Diria que sí.
Sí. Les dos. Sí. Després, la millor direcció novella, la Carla Simón. Aquesta és per tu, Mònica. Venga. Perquè jo vaig votar pel Sergio Sánchez. I, bueno, i clar, hem de parlar també de la gran triomfadora de la nit, que va ser Andia, que va venir aquí a la noia aquella que ens va explicar una mica el que havia sigut la producció i tal, que se'n van portar 10 premis de 13 els que estaven nominats, entre els quals millor actor revelació, disseny de vestuari, banda sonora, producció, guió original, efectes especials, direcció artística, fotografia, maquillatge i muntatge. O sigui, es van portar un munt de premis tot el rato. Millor no sé què, Andia, saps? Mm-hmm. I al final era ja... després, els actors protagonistes li vam donar a Javier Calvo, que aquest vam coincidir, sí. I també amb la Natalie Poza també vam coincidir a No sé dir adiós, que li van donar amb ella. Actors secundaris, jo vaig votar per l'anglès, el Bill Nighy, que per cert estava a la gala també, i no, i li van donar a David Verdaguer.
O sigui, el van fer venir d'Anglaterra aquí i al final no li van donar?
Però això sempre passa. Ah.
Claro. Després, a la millor actriu de repartiment, li van donar a Delfa Calvo, molt bé, aquesta dona,
està
de veritat.
Està per tu també, sí.
Sí, 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 però jo li professo amor total a aquesta dona, perquè la trobo tan tendra i el valor, no, de dir, vos me ficaré... És que surt despullada la pel·lícula, no? Ah. Llavors, pues ella, pues, no sé, té una mica de sobrepès, tal, té més de 50 anys i clar, o sigui, el valor de ficar-se davant d'una càmera en aquestes condicions i del personatge tan bo que fa, que és, per mi és el millor de la pel·lícula, de l'autor. Uh-huh. Després vam tenir també la millor pel·lícula d'animació, com heu dit, a Tadeo Jones 2.
Molt bé, Ricard!
Molt bé. Després, que més vam tenir? Bueno, al documental li van donar Muchos hijos, un mono i un castillo, que va sortir allí la dona protagonista pues, també fent un speech, no? Perquè té a mitja Espanya enamorada, aquesta
dona. Sí, la Julita. No?
La Julita, sí, sí.
Això, tu l'has vist, Mònica? Sí. Em vas dir també, o no?
No, jo no l'he vist. Jo he escoltat una entrevista...
L'entrevista,
he escoltat una entrevista a ella i al director, vaja, que era el seu fill.
Sí. Doncs és un must.
I el
jo crec
mono
que s'ha
fa?
De veure. Sí, el mono surt molt poc.
Ah. La tinc pendent, aquesta.
És molt divertida, la veritat, jo m'ho he passat molt bé. I bé, després li van donar millor pel·lícula europea a The Square i millor pel·lícula iberoamericana a Una mujer fantàstica.
Molt bé.
I ja està. En principi, això és un breu resum del que va ser els Premis Goya.
Molt bé,
a part doncs... de lo que ja hem comentat.
Doncs anem al pescado fresco,
sí, sí,
no? A veure què tenim.
Per ser anat al cine i vaig sortir plorant com una magdalena.
Ah, sí? Sí,
vaig anar a veure Call Me By Your Name. Jolín, quina pel·lícula. Són 2 hores, no? Però...
Ja comencem malament.
Ja. No, a veure, és una pel·lícula, una història d'amor situada als anys 80 a Itàlia, no? Una part com, no sé si és de l'Alsàcia i tal.
Que aquesta era l'estrena de la setmana passada o de fa 2.
De fa 2 setmanes, uh-huh. Sí, ja feia dies que tenia ganes de veure-la, havia sentit molt bones crítiques i la veritat, a veure, no és una pel·lícula per tots els públics. Hi haurà gent, o sigui, hi ha gent que li ha agradat molt i hi ha gent que no li ha agradat gens. Llavors, pues, és una pel·lícula que té un ritme bastant pausadet i bé, relacionant-ho amb allò que diem dels plats, jo la relaciono amb un albercoc.
Mira el que sí, li ha agradat haver de parlar de menjar amb les pel·lícules, que ens ho demana ella ja.
Per què un albercoc?
Hauràs de veure la pel·lícula.
Ai, no m'ho facis això.
Però què és un albercoc? O sigui, què és? No, que ja sé el que és una fruita, no. Vull dir que en què el caracteritzes de l'albercoc?
És un protagonista implícit, pràcticament,
Caronja,
en la pel·lícula. Surt els protagonistes, no? El protagonista que és el Elio, doncs viu en una casa, un caserón enorme, que té camps i té albercocs allà. Llavors és estiu i mengen albercocs durant l'estiu.
Ah,
però
molt
està molt relacionat la figura de l'albercoc,
Mònica, l'has de
amb
veure
la trama.
Sí.
Ara t'han deixat amb la mel als llavis.
Ara que ja m'ha posat un repte, això, ara l'he de veure.
No t'arrepentiràs, jo crec que t'agradarà.
Ah,
a part, la fotografia és molt bona, és molt, molt interior la pel·lícula, o entres o no entres. Però bueno, si entres, pues surts del cine plorant com jo, saps? Sí.
Molt bé.
Bueno, tenim estrena.
Perdó, sí. Jo també he anat al cine.
Vinga, va.
A veure, he vist Los Archivos del Pentágono.
Ah, sí? I què tal? Aquesta era aquella, l'americana per tots els costats, no?
Bueno, sí, clar, allò que vam dir, la Santíssima Trinitat,
sí.
No? Steven Spielberg dirigint a Tom Hanks i a Meryl Streep. Correcte.
Ah.
Correcte.
Però és l'estil Código da Vinci i aquestes
històries
o no?
No, res a veure. No. De fet, està basat en fets reals, eh? Vull dir, això ha passat realment. Ens traslladem als anys 70, als Estats Units, es desclassifiquen documents de, no, del, del Pentàgon, mm-hmm, secrets, que, bueno, doncs, que donen dades que el govern d'Estats Units havia amagat a la ciutadania sobre la guerra de Vietnam. Això, bueno, va passar, es va fer, va haver una prohibició a un diari de publicar, i aquí està la lluita, no? Aquesta, mm-hmm, és la xitxa, diguéssim.
Escolta, Mònica, has vist Spotlight?
Sí, gran pel·lícula, grandíssima, grandíssima.
Jo les tinc pendents.
Doncs, a veure, Los Archivos del Pentágono està bé.
Sí, primer miro la de Los Archivos i després Spotlight, no?
No, mira Spotlight.
Ah.
És millor.
Sí, directament, ja.
És millor. Però bé, bueno, està bé, està bé.
Molt bé, molt bé.
No sé,
bueno,
ja...
Va, que feu deures, les dues.
Poc,
aneu al cine, molt
a...
bé.
A dir. Estrenes, va.
Mira. To be no slave, I don't want you. No, només em falta que la Laura comenci a ficar-se dreta i em faci alguna cosa per aquí.
Ja, ja t'agradaria.
Algun passe, eh?
Pues faria de Ta James cantant, no? O sigui, que és la que interpreta aquesta cançó. Doncs bé, fico aquesta música tan sexy perquè s'estrena 50 sombres liberades.
Hombre!
Bien!
I amb aquest ja s'acaba, no? La trilogia?
Sí, per favor. Doncs...
Per favor.
Però escolta, jo sóc dels que he anat a veure les altres dues.
I vas dormir, que m'ho vas dir, Ricard.
No, amb aquesta no, em vaig a dormir amb una altra. Amb aquesta no. I reconec que no estan mal fetes les pel·lícules. La 2, el que passa que la 2 és veritat que t'obre un munt de temes i no te'n tanque cap, amb el qual has d'anar a acabar veient la 3, que és aquesta. Que s'estrena quan? Avui?
Sí. Avui s'estrenem.
I de què va?
Doncs bueno, pues, com veus, és l'última entrega de la saga i en aquest episodi doncs, ja el Christian Grey i l'Anastasia doncs, estan casats i com a marit i muller doncs, viuen allí superfeliços, adinerats, luxosament, no? I es pensen que han deixat enrere les ombres del passat, no? Però bueno, quan l'Anastasia comença a relaxar-se, doncs apareixen noves amenaces que posen en risc la seva felicitat. Sembla que en aquesta pel·lícula hi haurà més acció i menys sexe que a les anteriors, però jo no pagaré al cine per anar a veure, la veritat.
Si te'n vas a veure Call Your Name o no sé què i les 50 sombres no, per tancar la trilogia...
No.
Mònica
no.
Carrasco.
Ah, no, mandra total, mandra absoluta.
Però les has vist les altres o no?
No, ni ganes.
I llegir?
Tampoc. És que, bueno, no, és que això va a gustos, jo no dic, no, segur que hi ha gent que li encanta, jo no dic que sigui un producte dolent, a mi personalment no em crida gens l'atenció, gens.
Per mi és comèdia, no sé.
Venga. Mira, Laura, no és per posar-te pressió, però et queden 5 minuts i hem fet una pel·lícula.
No et preocupis perquè no hi ha gaire d'estrena aquesta setmana.
No, però quan dic 5 minuts no és una manera de parlar.
Doncs bé, tindrem també A Quemarropa, és una producció espanyola, és una pel·lícula que neix d'una websèrie improvisada durant el Festival de Cinema de Màlaga i, bueno, va sobre cine sobre cine, ¿vale? La websèrie són capítols de 5 minuts que van estar penjats a la web i ara, pues, mira, deu haver tingut tant èxit que han fet el llargmetratge. La trama roda entorn, pues, això del món del cinema i és la Helena, una jove actriu que vol fer una peli i per tant ha de reunir un equip de professionals i, bueno, no, simplement vol mostrar al públic la dificultat de fer cine avui en dia. Mm-hmm. Tindrem també 15-17, Tren a París. 15-17 és l'hora, vale? És una pel·lícula basada en una novel·la que alhora està basada en fets reals. La dirigeix Clint Eastwood i explica la història següent. La tarda del 21 d'agost del 2015, tres joves americans que viatjaven per Europa en tren doncs es troben enmig d'un atemptat terrorista que amb un tren que té destí a París amb 500 passatgers a bord. Com a americans que són, doncs combaten el terrorista, no? La pel·lícula explica pues, com transcorren les vides d'aquests nois que són amics des de petits i van buscant junts el seu propi destí fins al dia de l'atac.
Ho porten a l'ADN, els americans, això de lluitar contra el terrorisme, almenys al cine.
Però, Laura, no sé, clar, no l'has vist perquè s'estrena avui, evidentment, però clar, és que a mi si dius Clint Eastwood...
Ja, a mi me fa mandra total, també.
A mi no,
A mi sí.
A mi no em fa mandra total. Com a director no em fa mandra total.
Uf, a mi sí. Però prefereixo com a actor. Soc del Clint Eastwood de l'Oeste, jo.
Vinga.
Doncs bé, seguim. The Florida Project... ara us explicaré una mica les pel·lícules sobre infància que s'estrenen aquesta setmana. The Florida Project és cinema independent amb un rerefons dramàtic però una posada en escena de la mà d'uns nens innocents que conduiran la visió de l'espectador segons la seva realitat, no? Aquesta pel·lícula pues, li ha valgut la nominació a l'Oscar a Willem Dafoe i bueno, és que es veu que l'actor en aquesta pel·lícula està realment esplèndid, no? El rerefons del que us parlava és la crisi econòmica, tan soferta pels adults i tan aliena per alguns nens, no? En aquest context, doncs, uns nens passen l'estiu en un petit motel regentat pel personatge que interpreta Dafoe. Aquest motel doncs, és molt proper a Disney World I bé, la infància d'uns nens amb pocs recursos econòmics contrasta amb la d'altres nens, no? I bueno, jo crec que és una pel·li que s'ha de veure i ha tingut molt bones crítiques i pinta molt bé, la veritat. Però bueno, entenent que és cinema independent americà,
ens també. En queden dues, Mònica, si encara no t'has decidit, tranquil·la, que en queden dues, sobretot la darrera, jo crec que...
A veure què em diràs.
Doncs bé, la següent és un documental francès que es diu Ganar al viento, i la veritat, he vist el tràiler i m'ha semblat preciós. A veure, els francesos ja van demostrar amb Camino a l'escuela, el 2013, que fent documentals sobre nens que viuen realitats diferents, doncs se'ls dona de meravella. I bueno, en aquesta pel·lícula doncs no serà diferent. La trama es desenvolupa al voltant de l'Ambré, la Camille, el Charles, l'Imac i Tugdal, que tenen entre 6 i 9 anys, i doncs amb humor i energia i amb l'optimisme de la infància doncs ensenyen el seu món, que no és un altre que l'hospital. Són nens que estan malalts, però bueno, al documental doncs ensenyen els seus riures, els seus jocs, els seus somnis i també doncs una mica la seva malaltia. I crec que està fet, o sigui, el documental, segons he vist el tràiler, no cau en el dramatisme, sinó que és tot molt... O sigui, que el poden veure els nens i els adults, no? I que és molt tendre i està bastant ben feta la pel·lícula.
En un país multicolor...
Que arriba la proposta de la setmana. Vinga, mira, veus, a la Eta James no m'ha fet res, la Laura, i ara aquí està ballant.
És que... Home, és que si no balles això és que no tens cor.
Jo, bueno... Pues no tinc cor, jo.
O no tens infància.
No tens infància.
Home, sí, que jo vaig veure la Abeja Maya als meus temps.
Doncs bé, fa uns anyets vam tenir la pel·lícula de l'Abeja Maya, que estava molt bé, és animació, que ens arriba des d'Austràlia, i ara ens arriba l'Abeja Maya 2, Los Juegos de la Miel. Bueno, com us dic, és animació 3D amb insectes, com ja va passar amb Hormiga Z, Bitxos o la primera part d'aquesta pel·lícula, i bé, en aquesta entrega la Maya doncs la caga una mica amb l'emperadriu de Bustròpolis i haurà de reunir un equip d'insectes rebels per competir a Los Juegos de la Miel, que són una mena de jocs olímpics amb diverses proves que no perden ni el seu grau de dificultat ni la perillositat. I d'aquesta forma, doncs, la Abeja Maya pretén salvar la seva reina i les seves companyes abelles del panal.
Carai.
Jo crec que serà pitjor que la primera, però si més no, agradarà als nens. És així, estarà bé.
Jo crec que és millor revisar la sèrie original i deixar-nos de tonteries. Sí, però està molt d'actualitat. No comencen avui els jocs de Pyeongchang i aquestes coses?
Els jocs d'hivern,
sí,
no?
Doncs,
sí,
actualitat total, la Abeja Maya.
Sí, correcte.
Laura González! Una abraçada, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies, Laura.
Mònica Carrasco, has triat pel·lícula?
Jo crec que aniré a veure Call Me By Your Name, eh? Tiraré d'estrenes de setmanes anteriors, eh? Perquè aquesta setmana si ho no, tinc pelut, eh?
Està difícil.
I això que al cine s'estarà bé amb el fred que farà.
Sí, això sí. Per cert, com va la lluita?
Quina lluita?
Del cine.
Ah, continua la lluita. No, ells continuen
el
estrenant.
El cine de Cambrils, eh?
Sí, la Rambla de Dalt. Continuem treballant amb normalitat, bueno, i aconseguint adhesions. Que, per cert, Call Me By Your Name la podem anar a veure a la Rambla de l'Art de Cambrils. També tenen en cartellera Muchos Hijos, Un Mono i Un Castillo, Se la Vi... És que s'ha d'anar, a veure-ho. Sí, gent de Tarragona, ràpid.
Escolta, per cert, si et disfresses, fes-te un selfie, me l'envies.
I tant, no tinc res més a fer.
Jo també, que no em disfressaré.
Escolta,
que tinguis bon cap de setmana.
Bon carnaval. Fins dilluns.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
S'han quedat amb el número, no?, del nostre WhatsApp, 672 65 35 34, 672 65 35 34. Per què l'han de fer servir aquest número? Doncs per enviar-nos notes de veu i escrites, però les volem de veu sobretot, perquè ens expliquin què és per vostès la ràdio, quin record tenen associat a la ràdio, com els ajuda en el seu dia a dia, el que vulguin. Perquè tot això volem escoltar el programa especial del proper dimarts, el dia de la ràdio. Per tant, ja ens poden anar enviant els missatges i si algú ens vol trucar al telèfon habitual, també ho pot fer, 977 32 60 50. Nosaltres posem el punt i final avui, tanquem la paradeta, tornarem dilluns a les 12:20. Que tinguin molt bon cap de setmana, molt bon carnaval i gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer. Brr-chim-pum, 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 brr-chim-pum.